La setmana passada, en aquesta secció, en aquest temps, en aquesta emoció d'internet, parlàvem del Pla SETI, S-E-T-I. Recordem-lo.
És un programa rigorosament científic, això ha de quedar molt clar, que no, aquí no entrem en especulacions que si ovnis, que si ja ens han visitat, que si els tenim o no per aquí voltant a la Terra o no, sinó que és una cosa que busca evidències científiques i palpables de que existeix alguna civilització intel·ligent allà fora.
Com que fa la sensació que ens vam quedar una mica amb les ganes, avui sí que ho farem. Avui ens plantejarem si ja ens han visitat o no, i com sempre l'excusa és allò que trobem a la xarxa i les emocions que, una vegada més, ens aporta internet. Pep Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després de la ressaca emocional del Barça-Madrid, avui tu ens vens a parlar d'objectes volants no identificats, diguéssim.
Doncs sí, sí. Jo crec que serà una petita aportació radiofònica i terapèutica perquè el personal com a mínim es distregui després de la nit d'ahir, que déu-n'hi-do quina nit, ahir... No sé si la superarem, pel que fa a emocions a la nit d'ahir. Bé, la missió consistia a trobar pàgines ben fetes, serioses i interessants sobre el fenomen OVNI, tot seguit el que us proposo. És una cosa que reconec que a mi m'agrada molt, que és que la gent imagini a partir de la recreació, sobretot, d'un dels casos d'albiraments de llums més sonats.
A internet, en Pep ens proposa pàgines on trobareu els àudios, les gravacions que ara us oferim, i com sempre aquest espai, recordeu, es pot escoltar a qualsevol hora i el podcast de la pàgina del programa, a catradio.cat.
Más allá de la ciencia.es o CI.com, pàgina del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona. Gràcies a pàgines com aquestes, exposem i revivim el cas OVNI més conegut dels últims anys a la península. ...11 de novembre de 1979... vol de la companyia TAE, Transportes Aèreos i Enlaces, de Mallorca, Son Sant Joan, havien d'anar a Tenerife, conversa entre el pilot i el centre de control de Barcelona. Al voltant del minut 4 de vol, d'haver-se enlairat, passa això. És vostè l'únic que procede Ibiza a Alicante. Bé,
poques
fins aquí.
Bromes, un tràfico a la izquierda, amb clar, dues llums vermelles.
Cal dir que un tràfico no vol dir que hi hagi molt de trànsit ni res, vol dir que veu alguna cosa. En l'argot aeronàutic vol dir que veu algun objecte, alguna cosa que està doncs, per allà pol·lulant. Va pel cel i ell demana informació sobre què és. Veu uns llums vermells, el control de Barcelona no capta res amb el radar, ho consulten amb el radar militar Pegaso a Madrid i comproven que hi ha tot un seguit de punts a força alçada, però no saben què són. Cal dir que aquestes gravacions secretes, en el seu moment, li van arribar d'estranquis l'any 81 a un investigador de casa nostra, el periodista i ufòleg Josep Guijarro, que ens ha ajudat en l'elaboració d'aquest espai, cosa que li agraïm. Bé, encara que a Barcelona no veuen res, el pilot insisteix i es va posant cada vegada més nerviós.
Barcelona, Estadio 97, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico?
Flight 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca.
Flight 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, Estadio 297, he incrementado el rate de ascenso a la actividad, parece 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
És com per posar-se nerviós. Ve una llumeta que et sube mucho más rápido que nosotros, es va apropant cada cop més. Arribem a un dels punts més importants de la història, fins i tot, diria jo, de la història de l'aviació, perquè per primera vegada, que se sàpiga, passa això.
Barcelona, Tai 297, pongo rumbo a València.
Tai 297, recibida.
O sigui, que el pilot va decidir canviar el rumb i enfilar cap a València.
I això és l'excepcional del cas. Mai abans s'havia fet una mena d'aterratge d'emergència perquè uns llums vermells empaitessin un avió. Però la cosa continua. Encara els quedava un trosset per arribar a l'aeroport de Manises. Reben aquesta comunicació. Els demanen si volen que un caça militar els ajudi.
Pues no deixa de ser que comuniquemos con algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo.
Quan algú escolta una història així, no sé, vosaltres que esteu pensant en aquests moments, deu pensar també a la vegada, és només el pilot que veu això?
No.
El copilot també ho veu? Segur. La gent del passatge també?
També.
Però i la gent de terra?
Ja t'ho dic jo que no.
Perquè la gent de terra, vaja,
els
estava,
de terra,
estava
no.
Encara a molts quilòmetres.
Sí.
Doncs mira, comprovem. Comprovem què passava a terra.
Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza.
Sí, no vemos nada.
Vale. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor, ¿no?
De acuerdo, a Valencia, ¿qué hora más o menos? Pásamelo de
aquí. A Carabel de Palma a Eco Golf de Golf.
A través del radar, en principi, no.
No es veu.
Però i a simple vista? Anem a comprovar què és el que veia a simple vista la gent, sobretot des de València.
Més d'una cinquantena del personal de l'aeroport, entre controladors i personal de terra, tenen oportunitat de presenciar ells mateixos les llums. Fixeu-vos si havien de ser intenses, si havien de ser doncs certament importants, que els controladors de pista, pensant que es tractava d'una aeronau en aproximació a l'aeroport, els hi van encendre les llums, com si hagués de prendre terra.
Que continua con las dos luces rojas a la izquierda, aquí a la izquierda, y es verdad, que lo estaba viendo con los prismáticos, ¿eh?
¿Y lo veis vosotros?
Sí, que no, que ha hecho, tiene un tío al lado.
Que tiene un tío al lado,
¿eh? Sí, damos la base y vamos a hacer marcha.
Sí, esto sí que se ha visto un poquito con los prismáticos, ¿sí?
¿La habéis visto?
Sí, con los prismáticos sale de la terraza y se ve.
Sí.
Con los prismáticos sí que se ven unos puntitos, sí, diu. Doncs sí, efectivament veien alguna cosa. Però si us sembla, tornem al nostre ovni, que continua fent de les seves. Un caça militar d'Albacete ha sortit amb la intenció de jugar al pilla-pilla amb ell.
Inicialmente desciende a nivel 250.
Ok, nivel 250 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media
milla. ¿A qué distancia está de Valencia?
65 millas.
Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no vemos nada.
Nos está siguiendo, vamos. Son 12 hojas que ahora tenemos debajo y nos sigue.
Vale, vale.
Total, aquest caça va fer una persecució de més d'una hora i mitja que va acabar a prop de Sicília. Josep Guijarro, per cert, va tenir ocasió de parlar amb el pilot d'aquell caça.
Explica, per exemple, com era impossible per aquell temps que allò fos un avió, en el sentit que ell tenia l'avió equipat amb uns míssils que es guiaven per calor i aquests doncs, no detectaven cap font de calor amb aquest objecte, que només el podia atrapar quan passava de la velocitat del so, és a dir, que va haver de superar l'humatge de la seva màquina per intentar veure el cos d'aquell objecte que deia que tenia forma troncocònica i, finalment, les misterioses interferències que tenien els seus instrumentals de vol.
Estem arribant al final de la història que avui expliquem. Per sort, no va passar res dolent, diríem, tot i que es van espantar. Aquell avió de passatgers va poder aterrar a València.
Oye, ¿qué pasa con el TAE?
El TAE está perdiendo combustible aquí en la baliza y ya se quedará aquí de momento.
Si le continúa el objeto detrás,
exactamente a las 22:22 dejó de perseguirlo, o sea, prácticamente sobre la baliza de Valencia.
Vale, gracias.
La veritat és que hi va haver molt d'enrenou per aquest cas en aquella època, eh?
Sí, vaja, jo era molt petitet, però potser vosaltres ho recordeu en aquells temps. Hi havia força moguda, no? Va haver molt d'enrenou, no només des del punt de vista mediàtic, eh? Això va arribar fins i tot al Parlament.
Inclús un diputat socialista, Enrique Mújica, va fer una interpel·lació parlamentària amb el propòsit de saber què és el que havia obligat doncs, un caça militar doncs, a haver de perseguir aquestes misterioses llums a fora de l'espai aeri, i és una de les poques preguntes que el Parlament mai ha contestat, emparant-se en que era un tema de seguretat nacional.
Déu-n'hi-do, un dels casos més coneguts de tot el món, de fet l'únic que se sàpiga que obligués a canviar de rumb i a fer una mena d'aterratge d'emergència en avió comercial, Els humans que estem entestats a trobar explicacions al que ens envolta. A finals dels anys 90, un informe va dir que tot el que va passar eren les flamarades d'un conjunt petrolífer de Cartagena a la Quinta Punyeta.
Sí.
Aviam, Pep, arribem a conclusions. En Guijarro, què en pensa d'aquesta versió?
Doncs escoltem.
Mira, conec amb els pilots, he tingut oportunitat de parlar amb els pilots, i encara que hi hagués una fabulosa inversió tèrmica que propicia la propagació de llums i la creació de miratges, encara que, diguem-ne, les condicions de visibilitat fossin tan extraordinàries, no hi ha cap explicació per tal de que un aviador que ha estat preparat justament per una circumstància així confongui les flamarades amb dues llums vermelles. Ni tampoc les hi ha perquè les capti un radar, en aquest cas militar, a Madrid. Ni les hi ha perquè li obrin les llums de pista a València, on, òbviament, no hi ha una distància òptica suficient com perquè puguin advertir la presència de les flamarades. I, òbviament, tampoc perquè durant hora i mitja un caça espanyol també confongui aquestes llums amb unes flamarades i les estigui perseguint fins a Sicília.
Voleu algun argument més? No cal. Difícil confondre les flamarades a centenars de quilòmetres. Què va passar aquell dia de finals de 70? Qui lo sa? Guijarro és més al parer que, això sí que ho té clar, alguna cosa hi ha allà fora.
Un arriba a la conclusió de que hi ha quelcom. Jo no sé si serà extraterrestre o no, però ovnis n'hi han.
Òbviament, almenys utilitzant una mica la paraula que fa servir el Josep Guijarro cada dos per tres.
Objecte volant no identificat.
Escolteu una cosa, això és de finals del 70, i el ressò mediàtic es produeix a partir de principis del 80 i després passem per una època una mica apaivagada en tot això, que si no recordeu malament, és l'època de l'aliança de les Açores entre Bush, Blair i l'Ingrid José María Aznar. Jo crec que després de tot això, en què passem aquesta època en què ovnis no n'hi ha, aquestes coses no passen, ara recuperarem una mica amb l'era d'Aquari, etc., l'aparició de nous objectes volants no identificats. Abans els teníem a la Terra, ara els tornarem a tenir.
El que sí és cert és que quan hi ha més interès per aquests fenòmens sembla que n'hi hagi més d'ofnis,
Sembla.
Això és curiós. Si com sigui, si us sembla també a vosaltres, podeu mirar-ho a través d'internet, si realment hi ha un ressò de tot això. Hi ha diferents adreces a les quals hi podeu recórrer. Una és aquesta, OVNI.net. I després de tanta paraula, per si algú li ha quedat ganes de veure imatges, ufoevidence.org. Aquesta és excepcional, A mi m'agrada molt, perquè aquí veureu de tot. Veureu moltíssimes imatges de moltíssims ovnis d'arreu del món. Quants d'aquests ovnis són una paella que ha agafat el Pepet i la Jaumeta i els han muntat i els han tirat en l'aire i fan veure que és el que és? Doncs no se sap. A internet, altres pàgines, amb altres casos, amb moltes altres converses entre pilots i torres de control, veiem coses estranyes. Pàgines que ja per acabar reprodueixen també converses i extrets com ara aquests.
La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo.
Nosotros desde el sonido de Castejo y se nos había agrandado la ciudad de Quiero
Desentar.
Veus que no cal anar en avió, i fins i tot en taxi també et pot passar.
També,
escolteu,
també.
Fora bromes, l'emoció d'internet, ja ho sabeu, a qualsevol hora i en format podcast, a catradio.cat, Cliqueu directament al Totgira i allà ho trobareu. Pep Castro, fins ara.
Fins ara.